Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mirin, està bé replantejar-se una ciutat i una ciutat puntal com Barcelona. Està bé perquè, entre d'altres coses, ni les necessitats són ara les mateixes que les necessitats de fa una pila d'anys, ni el momentum és el mateix. I per momentum, obvi, i ahir en parlàvem en aquest programa, el canvi climàtic. Tot això i el fet de replantejar-se com a ciutat i col·lectiu està molt bé. Ara, està tan bé com per tenir ara mateix i a aquesta hora tres models diferents, i segur que algun més, de ciutat sobre la taula? El model que plantejava el govern Colau, el que proposa el govern Collboni, i per si eren pocs, la sentència que obligarà a desfer un dels nous eixos verds, això sí que recorrerà l'actual consistori. A tot plegat, estaria bé que, a part de ser una ciutat que mira de cara al turisme, potser massa i tot, mirés de cara a un ciutadà que també potser, i només potser, n'estigui fins al capdamunt de tanta obra faraònica abans de les eleccions, durant les vacances d'estiu, després de les vacances d'estiu, i qui lo sap. Només sabríem que Barcelona cuidés també de la seva gent, i estaria bé que Barcelona cuidés de la seva gent. Com dèiem, passa un minut de les 8 del matí. I qui pujarà avui a la caravana? Núria Ros, molt bon dia i moltes felicitats, per cert.
Moltes gràcies.
Estava pensant en això, eh?
Sí, oi?
No et deixis que avui les verges trobades. Per tant, Núria, Meritxell, en fi.
Gràcies,
tot
Joan.
I quanti. Això, què tindrem a la caravana avui, va?
Mira, doncs avui parlarem amb Alejandro Jiménez Marconi, president de Dret Administratiu de l'ICAP, que és l'il·lustre col·legi de l'advocacia de Barcelona, sobre la sentència que obligaria a desfer l'eix verd situat al carrer Consell de Cent de Barcelona. Un divendres en el que també sabrem els temes que sortiran a la publicació de Catalunya Cristiana del proper diumenge de la mà de la seva sotsdirectora Carme Munté. També sabrem què està passant al món de la mà del politòleg Oriol Vidal Barraquer i encetarem la secció de la tupinada amb la cap de política d'aquesta casa, Judit Casellas. Amb el periodista de La Vanguardia, Toni Muñoz, escriptor del llibre Solo tú me tendrás, de l'editorial Península, parlarem del que va ser tota la seva investigació sobre el crim de la Guàrdia Urbana arran de l'estrena d'avui del Cuerpo en Llamas, una sèrie de Netflix basada sobretot en el llibre del periodista. Víctor Rodrigo ens portarà les darreres novetats i alguna coseta més sobre el món del cinema. David Vidal i Marc Andreu ens parlaran de la petita pantalla a la tele que ens va parir i obrirem plana de premsa rosa amb Julià Elias.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Va, 3 minuts gairebé que passen de les 8 del matí. Aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia.
La justícia ordena desmantellar la superilla del Consell de Cent de Barcelona. Les obres ja estan finalitzades.
Però... La jutgessa ha estimat el recurs de la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona contra el projecte d'Ada Colau. L'Ajuntament de Barcelona ha ja dit que recorrerà aquesta sentència.
El debat sobre la llei d'amnistia passa de llarg a l'obertura de l'any judicial.
El president interí del Tribunal Suprem, Francisco Marín, no s'hi ha referit i ha centrat el seu discurs inaugural en denunciar la situació de la justícia per la manca de renovació del seu òrgan de govern del Consell General de Poder Judicial. Per això Marín ha instat els principals partits de l'Estat, PP i PSOE, a assolir un acord amb urgència.
I avui a les 11 del matí el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, presidirà la missa solemne de la patrona d'Andorra, la Mare de Déu de Meritxell. Es viu com a festa nacional.
La jornada coincideix aquest any a més amb els 150 anys de la declaració de la Mare de Déu de Meritxell com a patrona de les Valls d'Andorra. Aquest dijous el cardenal Parolin va visitar el Palau Episcopal de la Seu d'Urgell i després es va reunir amb el cap de govern andorrà, Xavier Espot.
I atenció a aquesta dada. A Catalunya, l'any passat, es van suïcidar 607 persones, és a dir, de mitjana 50 cada dia.
Tot i aquest augment de morts, la posada en marxa del Pla de Prevenció del Suïcidi ha aconseguit reduir els intents de treure's la vida un 3%, sobretot entre les dones més joves, de 12 a 25 anys, la franja amb més risc després de la pandèmia.
I en esports, definitivament, la Lliga de Futbol Femení no arrencarà aquest cap de setmana. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Després de tres reunions llargues amb la patronal, els 5 sindicats han fet un comunicat on consideren inacceptable la proposta econòmica que proposa la patronal per desencallar la convocatòria de vaga per les dues primeres jornades de Lliga.
També us explicarem que el Barça ja ha trobat data per la celebració del Barça-Sevilla del cap de setmana del 29 de setembre.
Volen que es faci el dissabte dia 30 a les dues del migdia abans del concert d'Hombres G. Ara falta que la Lliga ho aprovi.
Sempre amb el Sevilla, no, Anna? No, ara recordava que aquella nit del gaspatxo, diguem-ne, aquella famosa nit, va ser contra el Sevilla, també, a les 12 de nit, oi?
Sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. En fi, al Sevilla. A la cara ve de l'actualitat de què ens parlaràs avui, Núria.
Mireu, d'en Toko, un home del Japó que s'ha gastat, atenció, més de 12.000 euros en un traje hiperrealista per assemblar-se a un gosset i que ahir va concedir la seva primera entrevista als mitjans.
Toko, eh?
Toko.
Val, val. Serveis. Vinga, va, aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Com ho tenim, això, per avui?
Doncs mira, ho tenim molt tranquil, seguim la tònica d'aquests últims dies, per tant, la jornada comença amb una mica més de fresca, perquè ara mateix, per exemple, hi ha 11 graus a Girona o 13 a Lleida, en canvi a Tarragona i a Barcelona tenim 19 graus, és una mica de fresqueta cap a l'interior, però vaja, per agafar ja roba d'abric, però tranquils, que al centre del dia tornarà a fer calor, màximes de 28 a 31, 32 graus, les més altes cap a l'interior, les més baixes cap a la costa i al Pirineu, sol durant tot el dia, a la tarda 4 núvols cap a l'àrea del Pirineu, possibilitat d'alguna gota molt, molt aïllada cap al Pirineu de Lleida, i el que expliquem per avui també és vàlid per demà dissabte i també per diumenge. Res no canvia. De cara a dilluns, la diada augmenta una mica més la nuvolositat, i això farà també que a la tarda els ruixats del Pirineu siguin una miqueta més extensos, però vaja, d'augment, cap de setmana molt tranquil a l'espera de més núvols de cara a dilluns, però tampoc perquè hagi de ploure gaire.
Intueixo, per tant, Jordi, que aquest cap de setmana una mica més de fresqueta, per tant, no tanta calor, i a l'11 de setembre, sobretot, com el tenim a una ciutat com Barcelona, que és on s'hi concentra més gent, no només per les manifestacions, sinó per Rafael de Casanovas, etcètera, etcètera.
Doncs mira, el temps no serà cap mena de problema. Ja et dic, al matí una mica de fresca, també el cap de setmana, les màximes continuen altes, perquè màximes de 30 graus doncs és calor, i la diada a la ciutat de Barcelona, tranquil·la, plàcida, augmentarà una mica més la nuvolositat, però no són núvols amenaçadors, ni molt menys, si cau algun ruixat cap al Pirineu, i per la diada temperatures màximes a Barcelona al voltant dels 27-28 graus aproximadament. Per tant, ja et deia que aquells que vulguin sortir a gaudir del dia o fer qualsevol mena d'activitat a l'aire lliure, doncs, la veritat, el temps no serà cap mena de problema.
Gràcies, Jordi. Bon dia i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom.
I per tal de saber quina és la situació també a aquesta hora a les carreteres catalanes, anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Ja hi ha més punts carregats a aquesta hora, amb cues d'entre 2 i 3 quilòmetres. De les vies principals en destaquem la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, la P7 a Barberà cap a Girona i ara també a l'A2 a Cornellà arribant a Barcelona. A la C25 recordem que només hi ha un carril obert des d'Artés cap a Manresa des d'ahir, tot i que no provoca massa retencions. I finalment parlem de les rondes, on sí que hi ha més cues, amb un tram de 5 quilòmetres des del Fòrum i la Diagonal Mar fins a la Vila Olímpica en sentit Llobregat, i a la Ronda de Dalt, sobretot pel tram de Roquetes i Canyelles, però també per la zona de la Vall d'Hebron cap al sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
De fora.
Gràcies, Àlex. Rafa de Sanaúja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
A qui li donem el bon dia avui?
Mira, fem viatjar el nostre bon dia fins a la maca vila de Palamós.
Palamós, bona
Palamós,
gamba, eh?
Anem... Home, espera't, perquè tots relacionem Palamós amb aquestes gambes de primera categoria. Però resulta que no solo de gambes vive l'hombre, i a Palamós també hi ha pastissos. Per tant, bon dia pels propietaris de l'emblemàtica pastisseria Collboni de Palamós.
Collboni?
No tenen res a veure amb el nou alcalde de Barcelona, tot i que aquest també té un bon pastís entre mans, amb les superilles. I per què aquest bon dia? Perquè aquests pastissers faran l'últim pastís després de 136 anys d'història i 4 generacions al capdavant. Com molts negocis familiars, Joan Trias, arriba l'hora que els propietaris es jubilin, però no tenen qui els pugui rellevar. Hi ha oficis així, Joan, que no tenen continuïtat ja en aquesta vida. Això passa també amb els tècnics, per exemple, tècnics de so, i cada vegada hi ha menys, no sé què passa.
Sí?
Això està passant. Home... Sí.
No, Xavi, claro que diu que sí, eh?
Sí. No hi ha tradició. Augment de costos i la competència amb la pastisseria industrial, els donuts, bàsicament, s'han convertit en un repte per a les pastisseries, i a les comarques gironines un centenar de pastisseries artesanes han hagut de baixar les persianes els últims 15 anys.
Déu-n'hi-do.
Imagina't, eh? Però molt maco tot plegat, perquè el tancament de la pastisseria oberta des del 1888, una allau de clients s'hi ha volgut apropar per dir l'últim adeu, una mica metafòric, no és que hagi mort ningú, mort la pastisseria, al lloc que ha endolcit tants moments de la seva vida. Per tant, bon dia, pastissers Collboni de Palamós.
Això sempre passa amb els negocis aquests històrics que anuncien que tanquen, que és que els últims dies sempre tenen molta gent, però, saps, a vegades quan no tens clientela has d'anunciar, no, tanquem perquè no tenim...
Exacte.
Això és que és una estratègia pública.
Sí. Exacte, això a les pastisseries estaria bé que fessin com allò dels Rollings, per exemple, que en parlàvem ahir, codeixem, no, al final no.
Al final traiem un nou disc, enfadats.
Exacte, molt bé. Qui necessitarà vitamines un dia com avui?
Lidl, la qualitat no és cara, però, ojut, que és perillosa. I és que resulta que la cadena de supermercats Lidl ha retirat un producte de neteja per tenir un aspecte molt, molt, molt similar al d'un refresc. És com una Fanta. Tu ho veies i era una Fanta, sí, però en realitat era un producte de neteja. Un usuari de Twitter va fer pública la denúncia al juliol i la Federació de Consumidors Facua va demanar formalment la seva retirada. Twitter salvant vides i enriquint Elon Musk. El producte en qüestió és un netejador, com us deia, i protector de pintura de cotxe que estava a la venda a tots els establiments Lidl d'Espanya. Es venia en forma d'un litre amb un tap vermell i una ampolla transparent a través de la qual es podia veure el líquid de l'interior d'un color taronja, doncs molt cridaner. El seu format i la fragància d'albercoc podia generar dubtes als consumidors, sobretot si vas o vens de festa i vas allò una mica despistadillo, saps? Agafa això, que té pinta d'estar bo, saps? A més, el producte s'elaborava a Alemanya i, per tant, l'etiqueta principal del producte estava escrita en alemany «Limpiador in the kitchen», posava concretament, dificultant encara més esbrinar si era apte o no per a la ingesta. Vitamines per a ells per retirar a correcuita aquest producte.
No se engañe, la calidad no es cara.
Me voy al Lidl.
Ojo, si vas al Lidl. Sí que tenen ampolles d'aquestes.
Rafa, se n'heu ja guanyes de demandes. A qui se li espatllarà aquest matí el cotxe?
Per saber aquesta resposta, la resposta a aquesta pregunta, anem cap a Itàlia. Esperem que se li espatlli el cotxe al turista que ha espatllat, valga la redundància, l'estàtua de Neptú de Florència, quan s'hi enfilava per... Què diries, Joan, que anava a fer aquest turista? Enfilar-se al Neptú d'allà de Florència.
Tinc ni idea.
Doncs sí, senyor, fer-se fotos. Un altre cas
de... Havia begut lo del Lidl.
Volia fer-se fotos, un altre cas de neurones perdudes, segurament, empitjorat per la beguda del Lidl. Perfecte, ja tenim una altra obra d'art malmesa a Itàlia per l'actitud incínica d'un turista. Ha passat a Florència, a la Toscana. Toscano. Això te toca, eh? Toca
de prova, em toca de prova.
Toca de prova. A més, avui el Toscano ve fent una barreja boníssim. Màgica. Toscano, una samarreta que diu que vol pizza, en fi, tot encaixa. Total, un jove alemany de 22 anys, i els alemanys, ha decidit enfilar-se a l'estàtua de Neptú del segle XVI, que presideix la font del mateix nom, a la plaça Signora, a tocar del Palazzo Vecchio.
Plaça de Signoria.
Com? Ah, senyoria, és veritat. Senyora, ja havia dit
jo. Què cosa?
Déu-n'hi-do. Gràcies per l'apunt. Els fets denunciats a les xarxes socials per l'alcalde de la ciutat italiana, el senyor Dario Nardella, el bo del Dario, va passar diumenge a la nit i van ser captats per les càmeres de seguretat. A les imatges es veu com el jove, que va acompanyat de dues persones, salta la tanca perimetral de la font, s'enfila fins a la base de l'estàtua, un carro tirat per dos cavalls, Neptú, bàsicament. Un cop allà fa diverses postures mentre un dels companys li fa fotos. Tota l'acció dura 30 segons, però ha estat suficient per causar danys en una pota dels cavalls de l'estàtua, sobre la qual el turista s'arrepenja per pujar i per baixar. Restaurar-la costarà uns 5.000 euros, atenció, i arreglar el cotxe espatllat del turista, que esperem que així sigui, i dels seus amics, igual és una mica més.
Gràcies, Rafa. 13 minuts que passen de les 8, anem a l'informatiu. I us comencem explicant un dia com avui que un jutge ordena a l'Ajuntament de Barcelona desfer l'eix verd del carrer de Consell de Cent. La magistrada ha estimat el recurs de la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona contra el projecte d'Ada Colau. Les obres, però, ja estan finalitzades.
A la sentència, la jutgessa valora que l'aprovació de les obres van suposar una modificació del Pla General Metropolità sense que s'hagués seguit el procediment establert per modificar aquest pla. Per això, la jutgessa ordena al consistori que desfaci el projecte i exigeixi que torni al seu estat anterior, és a dir, recuperar els quatre carrils en comptes d'un, la sentència es pot recórrer.
L'Ajuntament de Barcelona ja ha confirmat que recorrerà aquesta sentència, tal com ha demanat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Janet Sanz, que s'ocupava de la carpeta d'urbanisme amb el govern de Colau, ha suplicat al seu exsoci de govern que mogui fitxa amb el cas.
Demanem que el govern confirmi que recorrerà aquesta sentència. Demanem que això es confirmi. Perquè si no ho fa, evidentment, doncs estarà al costat, es posarà al costat dels lobbies que van recórrer aquestes obres, es posarà en contra de la gent que avui està gaudint d'aquest espai, perquè és un èxit.
I el govern de Jaume Collboni, l'escoltada, defensa la feina feta i considera que no es va incomplir el Pla General Metropolità. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, diu que les obres del Consell de Cent van fer-se d'acord amb la llei i amb les pautes que van establir els serveis jurídics de l'Ajuntament.
L'argument principal de la sentència sosté
que caldria haver fet una modificació del Pla General Metropolità per la pacificació del carrer Consell de Cent. Nosaltres, aquest govern, defensarà la legalitat i la bona feina dels serveis jurídics i tècnics d'aquesta casa i, per tant, presentarem recurs contra aquesta sentència.
Bonet també ha insinuat que el govern d'Ada Colau no va dialogar prou amb els veïns i amb les entitats a l'hora de fer els canvis urbanístics i creu que per això el cas ha acabat en mans dels tribunals.
Gràcies, Judit. De la seva banda, Barcelona Oberta, que és qui va presentar el recurs contra l'Ajuntament per revocar l'Eix Verd, considera que l'anterior govern municipal va actuar més per ideologia que emparant-se en la legalitat.
Considera que l'aprovació va ser més fruit de l'autoritarisme que no pas de l'entesa o la voluntat de sumar. Per això adverteix que aquesta sentència s'ha de tenir en compte per altres reurbanitzacions com la que s'està fent a la Via Laietana. L'entitat que agrupa la Unió d'Eixos Comercials i Turístics de Barcelona i també Foment del Treball subratllen que l'Ajuntament va actuar malament i recorden que des de la societat civil es va demanar prudència amb aquestes actuacions. Avui, aquestes dues entitats han convocat una roda de premsa per valorar aquesta sentència judicial.
I repassem breument també les reaccions dels partits a la sentència. El portaveu de Tries per Barcelona, Jordi Martí, ha conclòs aquest dijous que el jutjat ha validat la tesi que el seu grup va defensar en contra de l'urbanisme unilateral i d'Estralé d'Ada Colau.
En un missatge a Twitter, Martí ha constatat que es tracta d'una notícia devastadora per a la Eixample, Barcelona i les arques municipals. Per la seva part, el líder del Partit Popular, Daniel Cirera, ha recordat que el passat mes de gener ja li va demanar a Colau que aturés les obres. En la mateixa xarxa social, Cirera ha dit que ningú li va fer cas i s'ha preguntat retòricament qui ara pagarà tot això. Des d'Esquerra han fet costat a la decisió de l'actual govern de recórrer la sentència i han instat ara l'executiu de Collboni a posar tota l'ambició per assolir la pacificació global de la ciutat.
D'altra banda, el Tribunal Suprem decidirà el 14 de setembre, és a dir, dijous que ve, si revoca els indults concedits pel govern espanyol a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, membres de la societat civil condemnats a presó pels fets de l'1 d'octubre. És una notícia que avança avui al diari Ara.
Són els primers recursos presentats per Vox i Ciutadans que han arribat a la taula del Suprem, els que afecten concretament els que eren aleshores líders de les entitats Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, Cuixart i Sánchez. Si el Tribunal revoca l'indult que tenen concedit, el jutge haurà de determinar en quina situació queden. Tots dos van ser condemnats a 9 anys de presó per sedició, delicte que ara mateix ja no existeix al Codi Penal espanyol.
Una revisió dels indults que arriba en ple debat sobre una possible llei d'amnistia que ha demanat Junts per començar a negociar la investidura de Pedro Sánchez, un debat que no ha arribat a l'obertura de l'any judicial.
El president interí del Tribunal Suprem, Francisco Marín, no s'hi ha referit i ha centrat el seu discurs d'obertura en denunciar la situació de la justícia per la manca de renovació del Consell General del Poder Judicial. Per això, Marín ha instat a les formacions polítiques de l'Estat amb máxima representación parlamentaria a asumir un acuerdo en urgencia.
Me veo en la necesidad, una vez más, como ya hiciera en años anteriores mi predecesor, de emplazar aquí, de manera pública y solemne, a los responsables de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria para que, con urgencia, alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Recordem que fa un any ja ho va exigir el seu predecessor, Carlos Nesbes, que va dimitir precisament per tractar de forçar aquest canvi. En l'acte, que té lloc cada any al Suprem, presidit pel rei Felip VI, Marín ha reclamat que respecti la independència judicial i ha argumentat que, per garantir-la, cal que hi hagi un veritable compromís democràtic de cooperació lleial entre els diferents actors polítics.
I precisament en aquest acte d'obertura de l'any judicial, la Fiscalia va presentar la seva memòria anual de les 142 investigacions sobre abusos a institucions religioses iniciades per la Fiscalia Espanya els darrers anys. Poc més de la meitat han continuat el seu tràmit, la resta s'han arxivat.
Aquesta memòria planteja també ampliar als representants d'aquestes institucions la responsabilitat davant de casos d'abusos sexuals a menors per part d'un dels seus integrants. També proposa que s'estableixin indemnitzacions per a les víctimes per danys morals i lesions psíquiques.
Mentrestant, la possibilitat que es pugui parlar a totes les llengües de l'Estat al Congrés continua portant cua. Aquest dijous, el líder del Partit Popular i candidat a la presidència del govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ho ha titllat d'imposició i ha tirat d'ironia preguntant-se si aquesta llibertat lingüística es traslladarà a l'escola catalana.
El PP ja va avançar dimecres que votaria en contra de la proposició de llei que enregistra del PSOE i els partits nacionalistes, a excepció de Junts. Segons els populars, haver de fer servir un pinganillo a la cambra baixa per entendre'ns a través de traductors no és avançar cap a la unitat ni avançar cap a la igualtat.
Per cert, que Pedro Sánchez no viatjarà a la cimera del G20 d'aquest cap de setmana a Nova Delhi perquè ha donat positiu en coronavirus.
Sánchez es troba bé, ha dit, i continuarà treballant des de la seva residència a la Moncloa i assistirà la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, i el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez.
Mirem també cap a Andorra, on el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, és des d'ahir en visita. Primer va visitar el Palau Episcopal a la Seu d'Urgell i després es va reunir amb el cap de govern, Xavier Espot. Aquest matí, a partir de les 11, el número 2 del Papa Francesc presidirà la missa solemne de la patrona d'Andorra, la Mare de Déu de Meritxell, que es viu com a festa nacional cada 8 de setembre. La jornada coincideix aquest any amb els 150 anys de la celebració i declaració de la Mare de Déu de Meritxell com a patrona de les Valls d'Andorra.
Eduard Ibáñez, adjunt al representant personal del copríncep episcopal d'Andorra, ha destacat en una entrevista a Ràdio Estel que la visita del cardenal Pietro Parolin mostra un clar suport de la Santa Seu a l'actual sistema social i polític andorrà.
Crec que pot ser un moment en el que es visualitzi l'estima de la Santa Seu i el suport de la Santa Seu als andorrans i també al sistema polític andorrà de coprincipat, en el que doncs, un bisbe fa el servei, que és un servei no, de copresidir l'Estat, en aquest cas, de pública, no francesa, però és un servei que es fa a la ciutadania d'Andorra i d'alguna manera la Santa Seu amb això jo crec que ho reforça, ho recolza i mostra la seva estima, no, aquest sistema, entre els andorrans ho vulguin, esclar.
L'adjunt, la punt d'Ignasi Miranda.
Vale, molt.
Molt bé.
Si valida, sempre tan profund, eh?
Si ho valida Ignasi,
no,
a tope.
Exacte.
Molt bé.
El mateix representant del copríncep episcopal també ha assegurat que els ciutadans d'Andorra valoren el moment històric d'aquesta visita del representant del Papa Francesc.
Aquest any també hi ha aquesta visita, que això també és un motiu de molta alegria i molt valorat. És un moment molt important per Andorra, la visita al secretari d'Estat de la Santa Seu. Això no havia passat mai a la història. Mai un secretari d'Estat de la Santa Seu havia trepitjat territori andorrà i els aquests punts estan molt agraïts i molt amatents doncs, a escoltar-lo, a veure què té a dir, i demà doncs, ell presidirà l'Eucaristia, la missa solemne, que és una missa també molt estimada, i és una missa a la que hi va moltíssima gent i són presents també totes les autoritats del país.
Aquest migdia, com dèiem, després de l'ofici solemne de la Mare de Déu de Meritxell, el secretari d'Estat de la Santa Seu ha d'atendre els mitjans de comunicació amb unes declaracions que us explicarem als nostres espais informatius de la tarda.
I d'altra banda, la Basílica de la Sagrada Família acabarà les torres dels quatre evangelistes aquest mes de novembre. Aquesta setmana s'han començat a col·locar les ales de l'evangelista Mateu i també es treballa per posar les de la torre de la figura de l'evangelista Joan.
I un cop s'acabin les ales, es col·locarà el llibre i la figura del tetramorf elaborades en marbre blanc. Després, la torre de Mateu es culminarà amb una figura humana i la de Joan amb la figura d'una àguila. De fet, des de la Sagrada Família han explicat que les ales són comunes a les quatre torres dels evangelistes. Totes elles estan fabricades amb un formigó d'alta qualitat que té molta resistència en aquest sentit, permet que siguin resistents al vent i altres fenòmens, per exemple, com els sismes.
I atenció a aquestes dades preocupants. A Catalunya l'any passat es van suïcidar 607 persones, és a dir, de mitjana, 50 cada dia. Tot i aquest augment de morts, això sí, la posada en marxa del Pla de Prevenció del Suïcidi ha aconseguit reduir els intents de treure's la vida un 3%, sobretot entre les dones i els més joves de 12 a 25 anys. La franja amb més risc després de la pandèmia. Pau Massim, molt bon dia.
Bon dia. L'any 2020, 2.800 dones es volien suïcidar, segons les dades de salut. Aquesta xifra es va duplicar i l'any passat ja eren més de 5.000 els casos de dones que es volien treure la vida. Però tal com explica el doctor Diego Palau, coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya, aquestes dades comencen a recular.
És que hi ha una reducció de les tentatives dels intents de suïcidi de quasi el 3% globalment i especialment afecta a les dones del grup més numerós, quasi un 8%, i especialment a les dones de 12 a 25 anys, en què hi ha una reducció de les tentatives d'un 10%.
Pels experts és positiu que aquests casos surtin a la llum, perquè així es pot actuar abans i evitar que acabin sent temptatives de suïcidi o directament morts. També perquè parlar-ne trenca amb l'estigma. Ara el Departament de Salut vol posar més recursos a fer prevenció, tal com detalla el conseller Manel Balcells.
Apostem per anar allà on es poden produir més aquestes ideacions, que són els trastorns emocionals, trastorns de salut mental, també en fase més lleu, però que es poden agreujar, i en els llocs, a la universitat, a les escoles, a les presons, amb els més vulnerables.
Salut també impulsarà l'atenció als supervivents, és a dir, a les persones que viuen amb una persona que s'ha suïcidat. Els oferirà suport psicològic a través de l'Observatori de Prevenció del Suïcidi.
Gràcies, Pau. I a tot plegat, la Universitat Autònoma de Barcelona atén el triple de casos de trastorns relacionats amb la salut mental en els últims 3 anys, Xavi.
Es tracta, per exemple, de quadres d'estrès, ansietat i depressió. Durant la presentació també s'ha anunciat la construcció d'una nova facultat de psicologia dins del campus, on també hi anirà l'Institut de Neurociències. El curs d'aquest any a la Universitat Autònoma el dedicarà a la salut mental amb diferents activitats.
I el Departament de Salut prohibeix una conferència a Lleida organitzada pel pagès Josep Pàmies. Aquest curandero fa anys que promou prendre clòrid de sodi, un derivat de lleixiu, com a cura per l'autisme. El Col·legi de Metges de Lleida també ha denunciat la convocatòria a Fiscalia.
Se sumen així a la petició de desconvocatòria i rebuig de l'acte del Centre Espanyol de l'Autisme i de la Confederació d'Entitats que treballen amb persones que tenen aquesta malaltia. El conseller de Salut, Manel Balcells, s'ha mostrat així de contundent contra Josep Pàmies per difondre aquesta teràpia pseudocientífica.
No només és intrusisme, estem parlant d'una persona que és un farsant i un estafador i que fa pràctiques fraudulentes que afecten a la salut i posen en perill la salut de la població. Per tant, no ho podem permetre, senzillament no ho podem permetre. Com a autoritat sanitària no ho permetrem. No permetrem que es plantegi d'hipoclorit sòdic lleixiu per tractar l'autisme.
Josep Pàmies, que podria comprar les seves cures al Lidl.
Perfectament. És Lidl, en aquest cas, bordeja lo políticament correcte.
Ara és per l'autisme, però crec que aquest fa servir el clorit de sodi per qualsevol
cosa. Per la Covid em sembla que també
el volia usar. La Covid també ho va...
Sí.
Pel càncer recordo que també ho va dir.
Va, obrim altres qüestions. El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, avisa que la desaparició de la marca SEAT tindrà conseqüències molt greus en l'economia catalana.
Pacheco veu perill que l'aposta de Cupra pugui comportar la pèrdua de llocs de feina i canvis en l'estructura de Volkswagen a Espanya. El líder del sindicat ha destacat la importància que té SEAT dins del teixit industrial de Catalunya. Per això alerta que les conseqüències poden ser molt greus.
Qualsevol minimització del seu impacte a la nostra economia tindrà, evidentment, conseqüències molt greus. Jo crec que aquí, tant els treballadors i les treballadores allà organitzats, els sindicats a l'empresa, o fins i tot també les institucions, tenim d'entre totes molt clar que SEAT és un puntal fonamental del nostre sector industrial i aquesta estratègia l'han d'acompanyar amb capacitat d'intervenció de tots els plànols per garantir que les estratègies de Volkswagen no acaben desmuntant a tros, no, la nostra empresa, pues, que és puntera i probablement simbòlica, no?, del que és la indústria catalana.
Pacheco, que feia aquestes declaracions ahir en aquest programa, també ha mostrat preocupació per la situació actual de l'empresa familiar Celsa, que porta més de 67 anys a Catalunya i que ara està passat en mans d'un fons d'inversió estranger. El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya ha lamentat també que sigui un jutge qui hagi pres aquesta decisió i alerta que aquesta situació la podrien viure altres empreses.
I precisament el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha pronunciat sobre la situació de Celsa. Aragonès ha reclamat que es mantinguin els llocs de treball a l'empresa.
Ho ha fet en un acte des de Cerdanyola del Vallès, on ha insistit en el manteniment de la unitat de l'empresa per evitar que quedi fragmentada i que el centre de decisions es quedi a Catalunya.
Amb un objectiu molt clar, que és que es mantingui l'activitat industrial a Catalunya i els llocs de treball, que es mantingui la unitat del conjunt de l'empresa, és a dir, que no es fracturi i que els centres de decisió doncs segueixin mantenint a Catalunya per seguir fent que Celsa continuï sent un actor industrial de primeríssim nivell.
I Elite Taxi ha desconvocat la protesta que havia previst pel dilluns, coincidint amb la Diada de Catalunya. El sindicat de taxistes volia omplir de taxis la Gran Via per denunciar la multa a prop de 123.000 euros que li ha imposat l'Agència Catalana de la Competència perquè considera que va boicotejar la feina d'Uber i altres plataformes de mobilitat a Barcelona.
Una autoritat de la competència que segueix en el punt de mira del sindicat. De fet, el mateix portaveu d'Elite Taxi, l'emperador Tito Álvarez, amenaça amb ocupar la seu del Tribunal de la Competència.
Nos reservamos el derecho, sin avisar, cualquier día, en las próximas semanas, de ocupar el edificio de la Autoridad Catalana de la Incompetencia, sin violencia, pero lo que nos han hecho no tiene nombre, no olvidamos, ¿vale? Y esa gente que ha firmado una sanción de 123.000 euros, cada día, al levantarnos y al acostarnos, nos acordamos de ellos.
Emperador, ¿eh?
Toscano!
No, no.
Toscano està... A les 8 del matí està lucit, eh?
Sí.
Crida l'atenció.
Divertirem aquesta temporada,
sí. Tant. Emperador Tito.
En fi.
Tito Álvarez, que per tant farà festa el dia de la Diada.
Veus?
Ai!
No com altres.
Ben vist.
Ara.
No com altres. Aquí estarem, eh?
Sí, sí, estarem aquí l'11 de setembre. Aquí,
el sindicat celebra que el Departament de Territori hagi convocat el Consell del Taxi per al dia 26 d'aquest mateix mes. Des de l'IT Taxi expliquen que aquesta reunió en sortiran diverses mesures favorables per als taxistes. També diuen que l'AMB ha confirmat que a partir de l'any que ve tots els conductors de cotxes BTC s'hauran de treure un títol similar als que han d'aprovar els taxistes per obtenir la llicència.
I també en mobilitat, el Servei Català de Trànsit desplegarà durant el cap de setmana al llarg de la diada un dispositiu especial de mobilitat per garantir la seguretat de tots els usuaris i minimitzar les possibles afectacions viàries.
Aquest dispositiu comença ja avui a les 3 de la tarda i finalitzarà a la mitjanit de dilluns. S'habilitaran diverses mesures especials, entre els quals carrils addicionals en sentit contraris a l'habitual a la P7 i al tram nord de la C32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat, o limitacions de velocitat a 100 km per hora a la P7 entre Gelida i Martorell. La previsió és que a prop de 420.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana i 230.000 hi retornin. Un total de 1.097 agents dels Mossos faran 964 controls.
Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona reclamarà uns 300.000 euros a les 4 empreses de neteja que té adjudicades després que hagi detectat prop de 270 incompliments, la majoria per falta de treballadors.
En els dos primers mesos que porta aquest nou govern municipal del PSC s'han fet unes 3.500 inspeccions en l'àmbit de la neteja. En total s'han detectat aquests 270 incompliments, la majoria, el 70%, com dèiem, per falta de treballadors. L'Ajuntament multarà, per tant, les empreses responsables amb uns 300.000 euros. A més, s'han detectat que hi ha comerços a la ciutat que llancen un excés de brossa i això fa col·lapsar els contenidors. La tinent d'alcaldia, Laia Bonet, explica que si no reverteixen la situació, també els multaran.
Hem visualitzat gairebé un miler d'establiments i s'han detectat en aquestes inspeccions, o s'han fet fins a 174 propostes de sanció. Això vol dir que estem parlant d'un 18%, un 18% d'incompliments i, per tant, de propostes de sanció.
No sé si arriba o no, però igual ajuden a pagar les obres del revertiment de la superilla.
És que estic flipant perquè l'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un punt que converteix la brossa en diners.
Veus?
Fixa't. Sí, és que és increïble.
Ah, no.
La brossa en diners.
Genial, això.
Va, més qüestions, ens posem més seriosos perquè hi ha novetats sobre el crim d'Helena Jubany. El jutge ordena comparar de forma més exhaustiva les mostres del jersei de la bibliotecària morta el 2001 amb l'ADN dels dos investigats, Santi La Iglesia i Xavi Jiménez.
Ho sol·licita l'Institut de Ciències Forenses de la Universitat de Santiago de Compostela amb l'objectiu que la seqüència d'ADN de les mostres del jersei sigui més àmplia i afinada. La mateixa interlocutòria, el jutge també acorda demanar a la Policia Científica de l'Espanyola que investigui si hi ha rastres biològics als anònims que va rebre Jubany. Fa 3 mesos, recordem, un informe del Laboratori Científic de la Policia Nacional va determinar que l'ADN trobat al jersei d'Helena Jubany no coincidia amb el de Santi La Iglesia, un dels sospitosos, mesos abans. Un altre anàlisi també havia determinat que les mostres no eren coincidents tampoc amb l'ADN de Xavi Jiménez, també investigat. Amb tot, el jutge va constatar altres indicis que apunten sobre la seva presumpta responsabilitat.
D'altra banda, l'acusat de matar la seva exdona a Manresa l'abril del 21 ha reconegut que va ser ell qui la va embolicar en paper film fins que la va asfixiar. Obrim altres qüestions. La Generalitat ha demanat a l'Estat retardar fins a l'1 de febrer de 2024 el traspàs de la gestió de l'explotació del canal Segarra-Garrigues.
Inicialment estava previst que la Generalitat assumís la gestió de l'explotació a partir del mes que ve, però segons fons del Departament ara retarda per culpa dels tempos administratius, ja que una sèrie d'entrebancs burocràtics ha fet que encara no s'hagi pogut licitar l'explotació.
El govern farà també una inversió de 120 milions d'euros destinats a la formació professional de col·lectius amb problemes estructurals, incrementant en un 40% la xifra respecte a l'any passat.
S'impulsaran 3.000 cursos a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb l'objectiu d'arribar a unes 40.000 persones i incrementar les seves competències per integrar-se al mercat laboral. Es preveu que d'aquestes, un 60% siguin dones, arribar a uns 16.000 interessats de més de 45 anys i uns 12.000 de menys de 30, i que al conjunt unes 24.000 no tinguin estudis postobligatoris. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, parla de xifres rècord que tenen dos objectius clars.
L'altre dia en aquest programa parlàvem d'ofegaments a les platges. Doncs bé, una altra dona mort aquest dijous al matí ofegada a la platja de Cavalló, a Canet de Mar.
El telèfon d'emergència 112 ha rebut cap a 11:15 del matí una trucada que alertava que els socorristes de la platja acabaven de treure de l'aigua una dona inconscient. En el moment del rescat onejava la bandera verda. Els socorristes han fet maniobres de reanimació a la víctima mentre arribaven als llocs dels fets dues unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques, 5 dotacions dels Mossos i també diverses unitats de la policia local de Canet. Els professionals del SEM també han fet maniobres de reanimació a la dona, però han resultat infructuoses. Els Mossos s'han fet càrrec de les diligències d'investigació.
En cultura, la cantant Maria del Mar Bonet, l'escriptora Marta Pessarrodona i l'activista cultural i editor Eliseu Climent han rebut aquest dijous la medalla d'or de la Generalitat de mans del president aragonès.
L'acte s'ha celebrat a la plaça Margarida Xirgo de Barcelona i ha comptat amb la participació de l'Orfeó Atlàntida i el cor Diapason, que han interpretat el cant de la Senyera. El guardó reconeix enguany tots els accents de la llengua catalana i els referents que han permès que el català tingui els seus estatus en àmbits com les arts, la música, la literatura, el món editorial o l'activisme. Dels premiats, Aragonès ha destacat que són tres lluitadors que ho han donat tot pel progrés del català.
I té tot el sentit del món, perquè una medalla d'or és una peça rodona.
Uf. Uf. Aquest és el nivell,
eh? Aquest és el nivell, però rieu, eh? Rieu.
No, sabé, sabé, sabé. El Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya obrirà portes aquest divendres a la 72a Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern.
Després de la inauguració oficial que s'ha fet aquest dijous, la històrica fira se celebrarà fins al dia 25 de setembre al Passeig de Gràcia de Barcelona. L'esdeveniment ocuparà més de 230 metres en tres trams amb 32 llibreries. Per primera vegada, la fira s'allargarà fins a la Mercè i comptarà amb un programa d'activitats per a cadascun dels tres caps de setmana que estarà oberta. Pel que fa a la inauguració, ha comptat amb música de jazz, l'estrena de l'exposició El jazz i l'avantguarda artística de postguerra i el pregó a càrrec del poeta, assagista i crític d'art José Corredor Mateos.
Per cert, que la casa de subhastes londinenca Sotheby's ha venut aquest dijous per 66.600 euros un lot que contenia el manuscrit de la cançó Barcelona, elaborat pel cantant del grup Queen, el difunt Freddie Mercury, amb motiu dels Jocs Olímpics de la capital catalana i que va acollir el 1992.
L'Ajuntament barceloní Optia va aconseguir el lot, però finalment no l'ha pogut adquirir perquè la quantitat que se n'ha pagat ha superat amb escreix el preu fixat en base als informes de taxació pública elaborats pel consistori, que era de 30.000 euros.
Com és la casa de subhastes, Joan? Joc Toscano, com es deia, sisplau?
Jo he dit Sotheby's, no sé Sotheby's. Si algú similar.
Jo us recomano que recupereu la part inicial del Fabricació Pròpia d'Ahir. Fabricació Pròpia d'Ahir. En què a Martha Harkel la va posseir una dona gran britànica pronunciant el nom
d'aquest... Deu ser algú com Sotheby's o algú així.
Jo recupereu... No puc reproduir-lo, però jo estava escoltant-lo i vaig plorar de riure. Com ho pronunciava aquesta dona gran que va posseguir Martha Harkel ahir a aquesta casa de
escoltarem, escoltarem. En cinema, Juan Antonio Bayona ha celebrat com una alegria molt gran la preselecció del seu últim film, La Sociedad de la Nieve, com a candidat a representar Espanya a la propera gala dels Premis Oscars de Hollywood.
Hem estat molt de temps per fer la pel·lícula, quasi 10 anys per trobar la financiació, perquè la volíem fer amb el nostre equip habitual, amb l'idioma que s'havia de rodar, que era l'espanyol, i ser escollits per aquesta primera fase per als seus companys, és, per nosaltres és una alegria molt gran.
Aquesta pel·lícula de Bayona, La Societat de la Nieve, competirà en la preselecció de l'Acadèmia Espanyola del Cinema amb la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas, d'Estibaliz Urresola i amb Cerrar los ojos de Víctor Erice. El dia 20 de setembre sortirem de dubtes i es farà pública aquesta candidata final.
Gràcies, Xavi. Plana esportiva. Definitivament aquest cap de setmana no arrencarà la Lliga Femenina de Futbol. Ana Closa, bon dia de nou.
Bon dia, és una notícia que portem explicant-vos des de dimecres, després que s'hagin fet tres reunions entre sindicats de futbolistes i patronal i no s'hagi arribat a cap acord per millorar el conveni col·lectiu. Però ara ja està confirmat. Els cinc sindicats, a través d'un comunicat, han informat que consideren inacceptable la proposta de la patronal. Asseguraven un salari mínim de 20.000 euros anuals per temporada, quan l'actual és de 16, i les futbolistes n'exigeixen 23. Per tant, la vaga es manté per un desacord de 3.000 euros. La Lliga Femenina havia d'arrencar avui divendres, cosa que no ho farà, i tampoc es disputarà la setmana que ve, que hi haurà un Madrid-Barça. Després ja hi ha aturada de seleccions i fins al cap de setmana del 29 de setembre no hi ha agendada la tercera jornada de Lliga.
Sobre el cas Rubiales, la Fiscalia sol·licita a l'Audiència Nacional que pregunti a Austràlia si el petó no consentit de Rubiales a Jennifer Hermoso és o no delicte al país.
Com que el petó es va fer a Sydney, la Fiscalia necessita aquesta informació per continuar investigant el cas, perquè la llei estableix que els fets en qüestió han de ser delicte al lloc on han passat perquè la justícia espanyola ho pugui perseguir.
És que això és molt gila, no? Hola? Hola, hola, somos la Fiscalia. És Austràlia?
Està el del beso.
És Austràlia? Està el que legisla?
Ara.
Per cert, que ara l'exseleccionador espanyol Jorge Vilda vol portar Rubiales als tribunals.
Recordeu l'assemblea del 25 d'agost, on Rubiales va dir no voy a dimitir, doncs també li va oferir públicament una renovació de 4 anys i li prometia un sou de 500.000 euros per temporada. Per tant, Vilda es dona per renovat fins al 2028 i ara vol reclamar els 2 milions que li va oferir Rubiales perquè l'article 6 de l'Estatut dels Treballadors assegura que un contracte de treball es podrà celebrar per escrit o de paraula.
Escolta,
de
veritat, aquesta notícia, aquesta notícia és veritat.
Sí.
O sigui, és certa,
sí,
sí. No és un fake.
Esperpèntic. Ho va dir en una entrevista.
No te l'han colada, nano.
No.
És increïble.
És així.
És increïble.
Espera't,
La cara que té.
Arribarà més lluny tot
el
això.
Vilda.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Va, deixem de banda el cas Rubiales i ens centrem amb el Barça perquè el club blaugrana està tenint problemes de convivència.
Ahir a aquesta hora us explicàvem que el Barça-Sevilla del 29 de setembre no es podria celebrar perquè Joaquín Sabina estaria actuant al Palau Sant Jordi. Y nos dieron las 10 y las 11. Doncs bé, han hagut de buscar nova data i ara el Barça ha proposat jugar-lo l'endemà al migdia, unes hores poc habituals pel club blaugrana, perquè han dit de jugar-lo a les 2 del migdia, perquè a la nit al Palau Sant Jordi hi actua Hombres G. Diumenge ho tenien descartat perquè el Sevilla al cap de 2 dies juga la Champions contra el PSV Eindhoven i ara només falta que la Lliga provi el canvi de data i també el canvi d'horari. Sembla que les modificacions horàries seran habituals mentre el Barça jugui a Montjuïc.
I la Lliga de Primera Divisió queda alterada aquest cap de setmana perquè hi ha aturada de seleccions. Avui Espanya s'enfronta a Geòrgia a domicili.
Aquest partit serà el tercer que jugui Espanya a la fase de grups per classificar-se per l'Eurocopa de l'any que ve. Recordem que Espanya va guanyar contra Noruega 3-0 i va perdre contra Escòcia per 2-0. Ara mateix, el conjunt dirigit per Luis de la Fuente és penúltim, és quart, i només es classifiquen els dos primers de cada grup. Per cert, que la selecció ha hagut d'entrenar sense botes de futbol i sense guants de porter perquè hi ha hagut un error, s'han quedat a Madrid i s'espera que arribin a temps per jugar aquest partit que arrenca avui a les 6 de la tarda.
Res, un petit error sense importància. Sí. Viatgem sense botes.
Exacte.
I guants, per què?
Entrenem com si estiguéssim,
com
no sé...
Com qui viatja amb l'orquestra sense violins.
Tu imagines quan arriben els vestuaris jugadors i diuen, d'on estan les... Ai, les botes,
en fi,
les botes.
En fi.
Un error.
Una mica mort d'Eloi Finemont. Com dèiem, la Lliga de Primera s'atura per aquest partit d'Espanya, però a la segona divisió els partits continuen. A l'Espanyol, Luis García ha enviat un missatge de tranquil·litat a la prèvia del Llevant espanyol.
El tècnic asturià és conscient de la bona dinàmica del seu equip, segon a la classificació, amb 3 victòries i un empat en les primeres 4 jornades de Lliga. L'última victòria va ser contra la Morevieta després d'una gran remuntada. L'entrenador ha volgut ressaltar que l'equip es troba en bona dinàmica, que és molt important no encaixar gols, però també és important de fer-ne. Si els blanquiblaus aconsegueixen una victòria avui al camp del Llevant, se situaran líders provisionals a l'espera del que faci el Saragossa de Fran Escrivà, que visitarà el Cartagena diumenge.
És molt bona, la frase. És important no encaixar gols, però també cal fer. Això és...
evident.
Això és una reflexió...
Frase d'entrenador, sí o no?
Home,
entrenadora, en aquest cas.
Totalment, és com aquella de voy a hacer un pronóstico, puede pasar cualquier cosa.
Sí. I qui està amb la mosca darrere l'orella al Real Madrid és Luka Modric, el jugador croat, està assumint aquesta temporada un rol secundari que no li agrada gens.
Sí, en una entrevista ha expressat el seu malestar, ha declarat que el club volia que es quedés, que ell tenia el mateix desig i que l'única condició per fer-ho era que el tractessin com un jugador competitiu, fet que no ha acabat passant. Ara mateix Modric té com a competència jugadors com Kroos, Valverde, Camavinga, Tchouaméni o Jude Bellingham. El 10 madridista reconeix que si en un futur ja no resulta important pel club, aleshores pensarà què fer.
El bàsquet Girona, d'altra banda, s'ha classificat per les semifinals de la Lliga Catalana després de superar l'Andorra a la pròrroga per 84-89.
El partit ha tingut anades i vingudes i l'emoció s'ha allargat fins l'últim tram final, emportant-se el partit i arribant a la següent ronda. Dilluns, per tant, es disputaran les semifinals. El Girona ho farà contra el Barça i la penya contra el Manresa. L'endemà dimarts es jugarà la final. Per cert, que el Barça ahir va jugar, l'equip dirigit per Roger Grimau va debutar a la pretemporada amb victòria contundent davant el Força Lleida 80-103. A la primera part el Barça no ha tingut bones sensacions, però a poc anar remuntant fins a fer un parcial de 54-78.
Us parlem també de tennis perquè avui es disputen les semifinals de l'Obert dels Estats Units amb Djokovic, Shelton i un Alcaraz Medvedev, però Pedro Medvedev ha presentat una denúncia per les condicions infernals a les que estan sotmesos els tenistes a jugar els partits en aquest darrer gran slam de la temporada.
Es queixa bàsicament de les altes temperatures de la ciutat de Nova York perquè estan jugant a més de 30 graus i amb una humitat d'un 50% durant moltes hores. De fet, quan jugava contra Rublev, Medvedev va dir a càmera que no es podia jugar un partit així i finalment ha acabat denunciant que alguns tenistes acabaran morint per aquesta causa. Durant el seu partit de quarts, Medvedev va necessitar l'atenció dels serveis mèdics, fins i tot ha recorregut a l'ús d'un inhalador per pal·liar els problemes respiratoris que estava tenint. Per cert, que aquesta matinada, la primera semifinal femenina ha estat aturada durant 49 minuts per una protesta d'un grup d'activistes contra el canvi climàtic. Jugaven Coco Gauff i Carolina Muixová. Doncs bé, al segon set, els activistes han començat a alçar la veu amb crits contra l'ús dels combustibles fòssils i, de fet, hi ha un d'ells que s'ha posat pegament cola als peus i han trigat 50 minuts doncs, en poder-lo retirar.
Déu-n'hi-do. I a la Vuelta, Molano s'ha endut l'etapa prèvia al Tourmalet.
Ha estat una etapa de poc desgastament per tots els corredors que avui s'enfronten a la dura etapa de l'ascens al coll del Tourmalet, sense canvis, per tant, a la general, mantenint el liderat per a Sepp Kuss a 26 segons davant de Marc Soler i 1 minut i 9 segons de Evenepoel.
Tot això en plana esportiva, gràcies a anar fins ara. A gairebé 3 quarts de 9 del matí, la cara bé.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Doncs ja ho sabeu que tota l'actualitat informativa també té la seva cara B, que com sempre ens porta Núria Ros. Núria, què ens expliques avui?
Avui estic molt indignada,
ai,
t'he de dir. Per dues coses. La primera, perquè estic congelada en aquest estudi. Sí, confirmo. No entenc. Que sí? Gràcies.
La Clara confirma, també.
Però, escolta, estic congelada.
Com es pot estar congelada si aquí hi ha 32 graus de temperatura?
Sí, home, 32 graus.
També denunciarem com a Medvedev.
Ara.
Jo estic indignat pel contrari, estic suant com un pollastre.
Sí, sí, ja ho veig, no ho entenc. Però bé, també estic molt indignada perquè només portem 5 dies de programa i ja em toca avisar-vos del naixement d'una nova estafa.
No.
Els oients de la caravana de l'any passat recordaran que en aquesta secció avisava de moltes estafes, doncs aquí tenim la primera. Atents i atentes, perquè si sou de la companyia telefònica Orange i us han trucat per passar-vos, per canviar-vos a MásMóvil, segurament us estan estafant. Heu sentit a dir alguna cosa?
No.
Tenim algun client d'Orange a la sala?
Jo.
Sí? No t'han trucat encara?
Uns quants. També t'he de dir que tinc molts números bloquejats d'aquests.
Ben fet, que vaig bloquejant.
Llavors ja no em...
M'encanta la Núria quan t'he dit no t'han trucat encara.
És que et trucaran.
Ja, sí, arribarà.
Com va la cosa? Com va?
Mireu, com que estic convençuda que més d'un oient és client d'Orange, perquè al final és una companyia...
Sí, n'hi ha tres.
Exacte. Doncs no voldríem pas que els estafessin, per tant us explico una miqueta com funciona tot plegat.
Va, som-hi.
Durant els últims dies, una gran quantitat de clients de la companyia han començat a rebre trucades des de diferents call centers, és a dir, les centraletes de tota la vida, qui els exigeix canviar-se a la companyia MásMóvil. Dic exigeix perquè no et donen opció, sinó que més aviat al contrari. Eh? És a dir, et diuen que les dues companyies s'han fusionat i que, per tant, si no et canvies a MásMóvil, et quedaràs sense cap dels dos serveis per raons de contracte i de retruc, sense línia ni cobertura. M'he explicat.
Sí, perfectament.
Sí, clar, què passa? Doncs que segons qui agafa la trucada...
Clar.
Doncs ho dubta, no ho dubta i cau en l'estafa. Per exemple,
sí,
a la meva àvia li ha passat més d'una vegada.
Veus?
Que està sola a casa i caus.
Ah, no, si t'avisen que s'ha fusionat, ves
clar,
que has de dir-ho.
S'ha fusionat, què has de fer? Doncs confies, no? I clar, segurament us preguntareu qui hi ha al darrere de tot plegat. Doncs els anomenats call center pirates. Sabeu? Enteneu el concepte?
Sí,
el que fan és contractar a grans companyies per poder robar d'aquesta manera clients a altres companyies. Són call centers, per cert, que funcionen a través de comissions per cada client que aconsegueixen. Per tant, els interessa estafar contra més gent, millor. Sí?
O sigui, ara ja no només ens matxacen les companyies oficials, sinó que estan sorgint matxacants pirates.
Exacte, és a dir...
Subcontractats.
Companyies
hagi...
que contracten aquests tipus de pirates perquè t'estafin i l'altra companyia guanyi més clients.
Perfecte.
Sí, tot la societat endavant,
sí,
va molt bé.
Sí, sí, sí,
per acabar, recordar als oients que si rebeu una trucada de MásMóvil, d'Orange, en aquest cas, on us exigeixen que us canvieu, doncs no ho feu, perquè recordem que un canvi, una fusió de companyia porta temps, no es fan mai... No és un tràmit que es resol mai amb una trucada.
Sí, sí.
Evidentment.
Aquestes coses és millor avisar-les per si algun cas.
Més cosetes?
De res, eh?
Sempre.
Sí, més coses, perquè segurament recordareu que el dimecres us vaig parlar de la Lia. Una dona noruega que s'ha fet coneguda
ui,
per
que trota,
moure's, trotar i galopar com un cavall. Sí. Ho recordem, és impossible d'oblidar. Doncs agafeu-vos fort on pugueu, perquè dels creadors de La Mujer Caballo arriba El Hombre Perro. Ha arribat.
És ell o no?
Aquest gos...
Ja ho van dir els amics de les arts, no?
Com sí, l'home que treballa fent de gos. És així, és així.
Ah, era una cançó, allò.
Sí.
No és broma, eh? No és cap mena de broma. El Hombre Perro té nom i es diu Toko, d'acord?
Toko.
Ell és un jove japonès
que... Però és el nom de persona o el nom de gos?
De gos. L'es fa conèixer com a Toko.
Era una pel·lícula, no?, de Pixar. Toko.
Sí. Toko? Sí.
De Mèxic.
Llavors, ell és un home japonès que es va fer viral ja fa mesos després d'anunciar que s'havia gastat, atenció, més de 12.000 euros en un tratge hiperrealista per assemblar-se a un gosset de la raça Border Collie.
Fixa't.
Què us sembla? 12.000 euros. Més de
12.000 euros.
M'interessa molt el concepte hiperrealista. O sigui, com pot ser hiperrealista un tratge de cos per un tio?
Ho és.
Sí, l'has vist?
Sí. Mireu, us animo a que els oients i també vosaltres entreu al nostre Twitter, @lacaravanaestel, perquè la nostra companya Eva Cervera ha penjat un vídeo d'en Toko. Al·lucinareu. Entenc que aquesta història és una mica estranya, però com us deia, fa mesos que aquest home es va fer conèixer com a Toko, però ara hi ha una novetat, avui hi ha una novetat. I és que l'últimíssima hora és que ahir en Toko, El Hombre Perro, va concedir la seva primera entrevista als mitjans.
Fixa't.
Home, no us estranyeu.
Escolta una cosa, però l'estic veient, eh? Estic veient el tuit de la caravana, la caravana...
Vam posar el micròfon al morro, diguem-ne.
Sí. I escolta, és que és un gos.
És un gos. Això, el concepte hiperrealista. L'entrevista F.
Normal.
Sí, sí.
Brutal, pues et dic una cosa, aquest trajet, 12.000 euros, barat em sembla.
Més de 12.000. No sabem la quantitat.
Més de 12.000.
Per cert que tu deies Toko, la pel·lícula de Pixar, i jo estava pensant que si algun dia fan una biografia o un biòpic...
A veure per on sortiràs, Trias.
Un biòpic sobre Rubiales.
Atenció, Catalunya, atentos. Com?
No, un biòpic sobre Rubiales
sí.
Es podria dir Toko. Tranquil·lament. No? Ja està.
Ja, ara t'agafo, ara t'agafo. Serà una mica complicat.
Sí, les ungles del gos, no? Em sembla que no són gaire realistes. M'encanta l'Anna Closa, perquè ella va fent comentaris.
Ara va al que ha d'anar.
Però és bastant realista, el tratge.
Sí, jo sí, eh?
Està molt bé.
Sí que ho és, sí que ho és.
Llavors, el que us deia, recuperant el fil, és que aquest home, aquest gos, ja no sé com dir-li, es va fer conegut fa uns mesos, però l'últimíssima hora és que ha donat una entrevista als mitjans, concretament a EFE,
sí.
I és una entrevista que ens deixa declaracions com aquesta.
Sí? És l'Asi. És l'Asi.
Era una broma, però sí, no. Veig que avui no esteu gaire inspirats.
Una cosa, jo crec que hauria d'incloure aquest idioma al Congrés dels Diputats.
Exacte.
Si va ell a parlar... Sí. Imagina que aquest home és diputat.
El traductor.
I ha d'anar allà un traductor que tradueixi tot
això.
Era una broma, nois.
Val, era una broma.
Era una broma, Núria.
Sí, veig que tinc molt poca gràcia, però bé, és igual, no passa res. Vinga, riem.
M'has animat.
No, escolteu-me, en aquesta entrevista el que sí que és veritat és que en Toko ha assegurat que des que era un nen tenia moltes ganes d'experimentar un canvi, tot afegint que quan està vestit dins del tratge de gos se sent molt feliç perquè el seu somni s'ha fet realitat. Per tant, només em falta per dir-li feliç vida, Toko. Si ell és feliç sent un gos...
Sí.
Podria ser parella de la del cavall, no?
Exacte.
Que també es volia transformar.
I es diu Toko i no hi toca.
I no hi toca gaire. Correcte, també. Més xascarrillos. Núria, de seguida anem a la notícia musical. Abans, però, Xavi, tira'm allò.
Sotheby's. No és Sotheby's? No sé com es diu això.
Sotheby's. Com seria?
Sotheby's.
Sotheby's.
Sou de
britànica. De certa edat. Sí que és una senyora gran.
És Miss Marple.
La senyora dels gats, del Simpson.
Podríem repetir la realitat paral·lela? Com
és Ledger.
Demà ens ho plantegem.
Sí, però podríem començar la realitat paral·lela.
És que m'he sorprès jo.
Escolta,
d'on
has tret aquesta veu?
No ho sé.
De la Fletcher. S'ha escrit un crimen, ja t'ho dic ara.
A veure, no, és que jo estic inquietada. Necessito sentir-te a l'inici de la teva secció.
Sotheby's.
En fi, coses d'aquestes que passen. Ara sí, anem a la notícia musical.
Sí, va, i avui la notícia musical ens la porten al Sexeni.
I tu i jo, dos forats negres d'un sistema solar, després d'una supernova d'un color especial. D'un color especial.
Són xulos aquests, eh?
Sí, els coneixeu o no?
Sí, tant.
Ràpidament.
Sí, sí, sí.
Tenim
no.
La... No?
Em sonen a Lleida.
Van
Lleida.
Venir la temporada passada a la caravana.
Ara.
Podeu recuperar l'entrevista.
Aquest cap de setmana a Cubella.
Correcte. Mira, que no es noti, eh? Que ho hem buscat. Lleida.
No, no.
Bé, per qui no ho sàpiga, i ara ho deia en Rafa, els Sexenis són un grup de música de joves lleidatans, que just fa unes hores han publicat el seu segon àlbum, que es diu Supernova, un àlbum format per 12 singles, a mig camí entre el pop i la música dels anys 80, en temes disco, música més festiva i fins i tot cançons suaus, calmades i diuen introspectives. Supernova és un disc que, segons han assegurat, navega per les emocions més profundes i que, sobretot, el que fa és explorar les complexitats de l'amor, però també de la maduresa i el pas del temps. Per tant, avui acabem aquesta cara bé amb el Sexeni i aquest Supernova.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Dos forats negres i un sistema solar, després d'una supernova d'un color especial, d'un color especial. Ets Houdini i ara t'has d'escapar.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pràcticament 3 minuts i arribarem a les 9 del matí. L'Ajuntament de Barcelona recorrerà la sentència que s'ha fet pública aquest dijous, on se'ls obliga a desmantellar l'eix verd del Consell de Cent. En considerarà que, per tirar-lo endavant, s'hauria d'haver aprovat una modificació urbanística del Pla General Metropolità. Us ho estàvem explicant avui a l'informatiu d'aquest programa. Per parlar d'aquesta resolució, dels passos a seguir per part del consistori i de les possibilitats d'èxit del recurs interposat, parlem avui amb Alejandro Jiménez Marconi, president en dret administratiu de l'ICAB, l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, per parlar d'això, d'aquesta sentència del Consell de Cent. Senyor Alejandro Jiménez Marconi, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Senyor Jiménez, ben bé, què ens diu una sentència com aquesta?
Bueno, la sentència bàsicament és llarga, però és molt senzilla. Ve a dir que una decisió com la que va prendre l'Ajuntament de Barcelona de fer 4 expedients administratius per modificar el que és l'ús previst en el Planejament General Metropolità de la carrer Consell de Cent, no es pot fer amb un projecte d'obres ordinaris, sinó que s'ha de fer amb la modificació del Planejament General Metropolità. És bàsicament aquest el principi fonamental de la sentència, i després hi ha altres aspectes, no?, sobre els que entra també la sentència. Ve a dir que no hi ha un estudi o memòria socioeconòmica i ambiental com a conseqüència que no s'ha fet aquesta modificació del planejament general, i que hi ha hagut d'alguna manera un trossejament, no? S'ha dividit aquesta actuació, que és una actuació unitària, s'ha dividit en 4 expedients administratius que en realitat tenen relació una amb l'altra, i alhora cadascun d'aquests expedients administratius o aquests quatre expedients administratius han donat peu a 20 projectes específics que no són aïllats, sinó que s'haurien d'haver fet en un únic procediment.
Li veu recorregut a una sentència com aquesta, senyor Jiménez?
Bueno, l'Ajuntament recorregut haurà, és una sentència molt clara, molt contundent, recull també algunes manifestacions del propi Ajuntament de Barcelona en l'any el ple de l'Ajuntament de Barcelona, on el propi Ajuntament reconeixia que no hi havia un estudi o una memòria socioeconòmica, o sigui, el propi Ajuntament reconeixia fins i tot que havia aquestes mancances, no? El cert és que si aquesta decisió no vol que sigui ferma, l'Ajuntament el que ha de fer és recórrer-la davant del Tribunal Superior de Justícia.
Uh-huh. Decisió que recordem que el consistori ha pres un dia com avui, el fet de recórrer-la, eh?
Exacte. I en allà es veurà si efectivament no s'ha seguit el procediment i perquè l'Ajuntament d'alguna manera el que ho veia dir és que no ha desaparegut la utilització d'aquest vial pels cotxes, no? O sigui, es permet encara que puguin passar cotxes, però clar, la utilització que ara es permet és una utilització molt limitada. Com diu la sentència, deixa el Consell de Cent de fer una xarxa de pertànyer a la xarxa viària bàsica que estava prevista en el planejament metropolità.
Després que l'Ajuntament de Barcelona hagi decidit recórrer la sentència, quan la sentència sigui ferma, deixi'm preguntar-li també, senyor Jiménez, quin marge de maniobra té l'Ajuntament? És a dir, ha de desfer sí o sí la superilla de Consell de Cent? Pot fer algunes modificacions per evitar tornar a fer obres? Ben bé, què és el que hi diu a la sentència?
Bé, la sentència el que ve a dir és